Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts i mig, arribarem a la una, però volem dedicar aquests minuts per saludar el Domènec Miquel. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I per parlar d'un tema que és extens. Jo no sé si el podrem acabar avui, perquè estem parlant de, diguem, el traspàs o l'evolució del
com,
que...
Com es forma el terme municipal.
Ah, exacte. Però clar, parlem des de l'època en què hi ha l'alou monàstic, no?
Exacte.
I tot aquest procés té unes quantes situacions,
bueno,
per explicar.
És un procés una mica llarg.
Per on comencem?
Doncs hem de començar per l'alou monàstic. Ja vam explicar, deixem en una altra ocasió, que totes aquestes terres d'aquí havien sigut unes terres de franquesa, perquè eren molt a prop de la frontera i, per tant, hi arribaven els moros amb molta facilitat. Per tant, aleshores, la consolidació del monestir en aquest punt doncs es produeix a través d'un sistema de prisió, no d'un sistema de donació, sinó un sistema de prisió, diguéssim, que són aquests sistemes de llei visigòtica antics, i els monjos, diguéssim, doncs, tindran un espai que els hi definirà el comte Sunyer, entorn a l'any 940, aproximadament, una cosa així, que és un espai que va des de la Serra de Galliners fins a Llaceres, aproximadament, i, per tant, és un espai que té uns 5 quilòmetres de llargada per 1,5 quilòmetres d'amplada. I això seria la matriu del que serà després el terme. A partir d'aquí, aquest espai és reconegut en el precepte de Lotari, però en la butlla de Silvestre II, que és de 20 anys després, doncs resulta que aquest terme ja arriba fins al límit de Collserola, ja s'ha allargat, ja ha incorporat tot el que serien les parts baixes de Collserola, la vall de Sant Medir, etc., i arriba fins dalt a la Carena. I progressivament també s'hi ha expandint cap a l'oest, i anirà agafant el que és l'antic terme aquest d'Aiguallonga, anirà agafant fins a la Riera de Rubí. I, sobretot, bueno, hi ha una altra butlla, ja que és del 1100 i pico, diguéssim, 100 anys després, amb què això ja es veu, diguéssim, que és bastant clar, i sobretot el que hi ha és una donació del comte Ramon Berenguer, que aquesta donació del comte Ramon Berenguer li acaba donant en el monestir totes les terres que encara ell té aquí dintre d'aquest terme. I a partir d'aquí, tots aquests pagesos lliures que havien estat en allà es van convertint doncs, en vassalls del monestir i acabaran molts d'ells com a pagesos de remensa. No? Uh-huh. I l'única cosa que queda, a part, és el terme de Canals, que sí que és un terme que en principi es va reservar al comte de Barcelona, que el va infeudar una sèrie de gent, i que al final l'últim feudatari, que es deia Bonanet Marí, el va vendre ja en el 1300 en l'abat de Sant Cugat, de manera que l'abat de Sant Cugat també, el monestir, vaja, diguéssim, doncs va tenir el terme de Canals, i amb això completaríem tot el que és el terme actual. Un terme que és més gran que l'actual, perquè hem de recordar que el 1856 una part d'aquest terme va passar a Rubí. O sigui que, per tant, a veure, el terme de Sant Cugat arriba pràcticament fins a l'església de Rubí.
I de quina part estem parlant?
De Rubí?
Sí.
Doncs fins pràcticament a l'església.
L'església...
parroquial de Rubí.
Actual?
Sí, 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 sí.
Està al centre?
Sí.
És per visualitzar una mica el...
Sí, sí.
Tot això. Escolta, m'has explicat molt ràpidament la història.
Bueno, perquè...
No, però jo t'hi dic que cada vegada... Dic, tenim poc temps, però és que m'ho has explicat molt ràpid i això...
Ara tu fes preguntes i t'explico els detalls.
Estem parlant aquest canvi, aquest procés en què intervenen doncs, moltíssimes persones. En principi, el comte Sunyer, que era comte de Barcelona, Girona...
Comte de Barcelona, sí. Sí.
Girona i Osona.
Osona, sí.
Uh-huh. Sí. I després
aquest és un conte que és molt singular perquè al final de la seva vida decideix que han d'estar fins al gorro de tota aquesta sèrie de vassalls que són tan animalots i plega de comte i es fa monjo. I es retira a la pau d'un monestir i diu, ja us ho fareu, eh?
I després comentaves la part de canals que l'hem d'ubicar a Valldoreix, no? Que... Ara mateix...
A veure, Valldoreix és que és un altre problema, que és un problema una mica més complicat. Diguéssim, hi ha el Valldoreix històric, que és una vall que comença en el Turó del Fumet i que seria la vall del que avui en dia en diem el torrent de Saladrigues, perquè de fet és el torrent de Valldoreix, allò, no? I que, per tant, és aquesta vall on hi ha el barri de Sant Jaume i tot plegat. Això és el Valldoreix, eh? Fins per on passa la carretera de Vallvidrera, que diguéssim que va per dalt de la carena. El que queda a l'altra banda, fixa que aquesta vall és una vall que és tributària del riu Besòs. El que queda a l'altra banda són valls que són tributàries del riu Llobregat. Tot això no és el Valldoreix històric. El que passa és que en un moment determinat, a veure, Aqualonga no ha tingut mai una estructura administrativa, encara que diguéssim, doncs, a vegades es parli del terme d'Aqualonga i tot, però no ha tingut pròpiament una estructura administrativa, sinó que s'acabarà conformant a través de la parròquia. Per exemple, Sant Cugat, Rubí, Canals, Papiol, Cerdanyola, tot això són termes que tenen un castell. I que tenen un castell i que, per tant, s'estructuren civilment a través, diguéssim, d'un castell. Aqualonga no. Aqualonga, bueno, genèricament es dirà que hi havia un castell, que era el castell de Fumet, etc., però aquest castell de Fumet, a la pràctica, surt amb molt pocs documents i no sembla que tingui una importància, diguéssim, doncs, gaire gran. El que realment s'estructura és entorn d'una parròquia que serà Sant Cebrià. Sant Cebrià d'Aqualonga, que originalment està on és Can Vilallonga, i que arrel de la invasió dels almoràvits, que van arribar aquí aproximadament entre el 1114 i el 1117, perquè hi van haver dues ratxes, van cremar aquesta església i aleshores s'haurà de traslladar a una petita ermita que hi havia, que es deia Sant Vicenç de Valldoreix, i van aprofitar allà per posar-hi la parròquia, és a dir, la van traslladar. I aleshores aquest Cebrià d'Aqualonga s'acabarà convertint en Sant Cebrià de Valldoreix. I l'Aqualonga el perdem i el Sant Vicenç també. I aleshores, a partir d'aquí, com que aquesta parròquia és una parròquia més o menys extensa, el terme de Canals en aquests moments, estem parlant, diguéssim, del 1047, per tant, estem parlant d'un moment endarrere. El terme de Canals encara no s'ha estructurat a través d'un castell, s'estructurarà poc després. El terme de Canals serà una cosa que és molt curiosa perquè està dividida en dues parròquies. Dues parròquies, cap de les quals té l'església dintre el propi terme. O sigui, una part serà de Santa Eulàlia del Papiol i una part serà de Sant Cebrià de Valldoreix. I per això ells, en un moment determinat, fan una petita església romànica en allà que se'n dirà Sant Martí de Buscarons i intentaran que allò sigui la parròquia. Però mai va ser una parròquia reconeguda. Vull dir, no va funcionar mai com una parròquia. Sempre va funcionar sota l'òrbita de Sant Cebrià.
Déu-n'hi-do. Fins i tot a la història podem trobar colabrots, eh?
Sí.
I els que no coneixem, que ens aniràs explicant.
No, a més, fixa't, diguem-ne, la importància que va tenir Sant Martí de Buscarons, que és una església que avui dia no la... Diguéssim, o sigui, a part de que no ha quedat rastre, no la podem ubicar exactament sobre el terreny, no? Intuïm que és a la plaça del Marroig, en allà hi ha una torre, perquè en allà, quan es va fer un monument de la Creu Roja, van sortir uns morts, i llavors aquests morts podrien ser el cementiri d'aquesta església.
Intuïm. Només.
Sí.
Molt bé, doncs de la història en continuarem parlant en una nova edició de Història de Sant Cugat. Això sí que són píndoles, però píndoles superconcentrades, perquè, clar, estem parlant de molts anys, de molts canvis al llarg d'aquests anys en pocs minuts.
Sí, però bé, en totes maneres, diguéssim, el que calia veure és de que el terme no és una cosa estable, sinó que és una cosa que s'ha format al llarg dels anys i que quan ha convingut s'ha ampliat i que quan ha convingut doncs s'ha retallat. Vull dir que...
I que en època moderna també passa.
Sí, 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 sí. Sí.
Vull dir que
sí, sí.
Hi ha flexibilitat, o sigui que les coses no són inamovibles.
Sí, sí, no, i et trobes amb aquestes discussions com ara, per exemple, hi ha ara que es discuteix si l'Església de la Salut és del Papiol o és de Vall d'Oreig, i a més és claríssim, tu llegeixes les actes, diguéssim, de delimitació i és claríssim que és del Papiol, vull dir, no...
No hi ha discussió?
Des del meu punt de vista, no.
No hi ha discussió.
No.
Molt bé, Domènec, doncs...
A veure, es diu Santa Eulàlia del Papiol, en aquells moments, vull dir, no es diu Santa Eulàlia de Vall d'Oreig, eh?
Bueno, això potser donaria, si parlem amb gent de Vall d'Oreig, a veure què ens expliquen. Domènec, moltíssimes
tenen
gràcies.
Tenen un cert esperit imperialista, els de Vall d'Oreig.
Ui! Fins d'aquí 15 dies.
D'acord.
Gràcies. A vostès els espero demà, a puntuals, a les 10 del matí, una nova edició del Sant Cugat a Fons.
Sant Cugat a Fons.